més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem setmana, dilluns, dia 16 de maig. Queda només un pas per fer, un passet per fer i dues oportunitats per fer-lo. Vista en perspectiva, no cal ni dir que clar que hauríem signat aquest escenari fa un temps. El Sabadell ha ampliat a 3 punts la diferència amb els perseguidors, faltant-ne només 6 pel que queda de temporada per al final de la Lliga regular. Els problemes per mi dos, tres si m'apureu. El primer, que no te la jugues contra un únic equip, sinó que, com era de preveure, si no fas la feina dependràs dels partits de molts rivals, no només d'un. El segon problema, que només falten 6 punts, però aquests dos partits són duels directes. Per tant, no fer la feina implica que els rivals sí que la faran. I el tercer, on toca anar dissabte? A Linarejos. No em faré pesat, però dels últims 39 punts n'han sumat 33 a casa. No perden allà, en Lliga, des de l'octubre. Dit això, les combinacions són complicades si anem afegint-hi variables. L'home dels números, el Sergi Parc, que s'ha erigit aquestes setmanes com l'autèntic matemàtic de capçalera de la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell, ahir el vam tenir remenant estadístiques, averages, marcadors, etc. i d'aquí a poc ens explicarà tot el detall. Però, bàsicament, si es guanya a Linarejos, per tenir el bitllet ja matemàtic a la butxaca, haurien de passar dues coses. O que l'Algeciras no guanyi. Si l'Algeciras no fa la feina, ja està. Simplement amb un 2 a Linares i un X o 2 en la visita del Castilla al Nuevo Mirador en tindrien prou. I si no, que no guanyin a la vegada ni Balears ni Nàstic. I a partir d'aquí ho podem complicar tant com vulgueu, si empatem, si perdem, etc, etc. Com a última conclusió, passi el que passi aquest cap de setmana, el centre d'esports segur depèn d'ell mateix a casa contra l'Algeciras per fer els deures a la jornada 38, si és que no els han fet abans a la 37. Però amb horaris ja unificats, més val que visitem el cardiòleg aquesta setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Insisteixo que jo sóc de lletres i em perdo amb tot això, però que el Sergi Parc us ho explica ara de seguida i si no a radiosabadell.fm ho teniu tot. Amb el Roger Benet a les vies de so comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui potser una mica més. S'està duent a terme a les Roces el sorteig de les eliminatòries d'ascens a segona ref a partit únic, final directe a Madrid entre els vencedors dels play-offs autonòmics de tercera. L'Olot busca rival entre 17 possibles contrincants. De moment ja s'ha celebrat el de segona ref a primera, que es disputa a Alacant, i del grup dels catalans, Espanyol B, Arenas Club de Getxo i Sestao River Lleida Esportiu, a més del Penya Deportiva Corujo i del Cacereño Teruel. La resta de creuaments que jugaran a Alacant, la Nucía Coria, Adarve Hércules, Mérida Palencia, Murcia Rayo Cantabria, Real Sociedad C, Eldense de Pedro Capó i de Pajarero i Naval Carnero Ceuta. Es disputa igual que el de primera ref, és a dir, semifinals i final, en seu fixa, dos caps de setmana diferents. El Cerdanyola ja sap que lluitarà per la permanència aquest diumenge també a Alacant en un play-out que l'enfrontarà la Gimnàstica Segoviana. Molts equips del futbol català estaran pendents d'aquest duel, ja que, per exemple, el Castelldefels o el Sants podrien salvar-se a tercera ref si també ho fa a segona l'equip ballesà, i de retruc afectaria també els descensos per compensació amb equips com el Can Rull, Rómulo Tronchoni, intentant estalviar-se aquest ensurt. Demà en parlarem. I a part de tot això, el Barcelona femení ha aconseguit la Lliga Iberdrola perfecta. L'equip blaugrana ha tancat el campionat domèstic amb 30 victòries en 30 jornades. L'última ahir 2-1 contra l'Atlético. Dissabte, les futbolistes de Jonathan Giraldez jugant a Turí la final de la Champions contra l'Olympique de Lió. I en futbol sala, si de cas, ho deixem per una mica més endavant. Perquè ara el que toca és el sumari de l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Ja hem començat a fer-ho, però parlarem de com queda el Sabadell a la taula i què necessita per anar a Galícia. També el postpartit del Cornellà, l'anàlisi arbitral del Joan Fàbregas o les declaracions de Munitis, i a més de tot això, futbol juvenil, ciclisme, handbol o squash.
l'actualitat de la primera ref.
Han sortit els preus dels play-off de Galícia. Entrades a 26 euros a tribuna, 22 a preferència, 18 als gols. Entrades que es compren directament al web de la Federació Espanyola de Futbol, mai a les taquilles. Això sí, a partir del dia 1 de juny, un cop acabada ja la Lliga regular.
La notícia curiosa.
Deia que ho deixàvem més endavant perquè la veritat és que és bastant curiós que l'UMA Antequera, primer equip de tota la història de segona divisió, que ha aconseguit guanyar el títol de la Copa del Rei de Futbol Sala. Els andalusos han eliminat a 5 equips d'elit per acabar aixecant la Copa, superant, per exemple, la final disputada a Jaén, el Viña, el Bali, Valdepeñas.
De quin partit no estarem pendents?
Del Djurgårdens Malmö de la Lliga de Suècia, que començarà 10 minuts per sobre de les 7 del vespre.
I a les xarxes socials.
Reconeixement a Antoni Puntos, l'entrenador del sènior femení de l'handbol Terrassa, per avisar l'àrbitre que la pilota havia entrat en un llançament de l'OAR i que havia de concedir el gol. La pilota va ser rebutjada pel suport interior de la porteria i no pel travesser, com havia vist el col·legiat. Ho llegim aquest matí a les xarxes socials de l'OAR Gràcia Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Fernando Carralero i també Joan Castanyer, en aquest cas més de l'obrador arlequinat, i sobretot també avui el cap de premsa del Centre d'Esports, el Gerard Guardi.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos qui va ser el millor del Sabadell 2 Cornellà 1 de dissabte passat. Últim mes de votacions, fins a les dues. Podeu triar-lo amb l'etiqueta MVP946 a Twitter.
Hotel Suís.
Va buscar Boniquet, la pilota queda rebotada, caixa! Gol! Com trona l'estadi amb aquestes jugades, Pau Vitor, ja m'ho explica. Esteu Quintero, la pentina, segon pal, arribada, gol, 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 gol! Remunta el Sabadell, gol de Néstor, Sabadell 2, Cornellà 1! Sabeu allò de l'allau de la pel·li de Jumanji? Doncs igual, a la cabina de Ràdio Sabadell, cops, animals sortint per allà darrere, més o menys això. Quina referència cinematogràfica. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Aquesta l'havies vist tu també, la de Jumanji?
No.
O sigui que no facis...
No, no, no.
No has vist mai Jumanji?
No, 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 no. De fet, per mi, Jumanji, per culpa del nostre amic Pirri, pot ser moltes coses, menys una pel·lícula. I aquí no, ho deixarem, per no, un altre dia.
No anava per aquí, no anava per aquí. Roger Benet, tu el control de sol? De control de sol, sí, comencem bé avui. Has vist, no, Jumanji, o tampoc? I tant, i tant. Doncs a veure si és un tema generacional, llavors.
Segurament.
Que, vaja, que passa moltes coses. A la cabina de transmissions de Ràdio Sabadell, com escoltàvem els cops, etc, el vidre, jo no sé com aguanta encara, i més en partits com el de dissabte, que és que va ser pura eufòria, frenetisme, de passar d'un cop tan dur com el 0-1 del Cornellà en qüestió d'uns minuts a fer el primer i en 111 segons clavats, com calculava el Pau Vituri en el postpartit de dissabte, fer el segon ja una altra vegada, segurament un dia més de cor que de cap, segurament sense tenir una fluïdesa, sense tenir un lluïment en quant a futbol, però sí en quant a creure-hi, el Sabadell va aconseguir remuntar. I jo porto dues setmanes seguides, igual, Sergi, vaig sortir del Johan Cruyff pensant que aquella victòria ens permetia obrir una petita escletxa i després, qui més qui menys, tothom va anar fent la feina. És cert que alguns es van deixant punts, però molt menys del que jo m'esperava. I després del partit contra el Cornellà em passa el mateix. Vaig dir, aquesta setmana sí, ara sí que obrim el forat. No m'esperava la de Tarragona, per exemple, la d'Albacete, del Nàstic. I al final aquí... És veritat que has obert una mínima escletxa, però en tant duel directe tampoc et pots despistar.
Sí, s'ha obert, com dius. Aquesta tercera victòria consecutiva després de la derrota al Nacional d'Andorra ha permès al Sabadell, primer, assentar-se en aquesta zona de play-off, és quart en solitari. Després, fins i tot, si em permetràs la broma, perquè com l'he fet tantes vegades internament, jo crec que ja m'he guanyat el dret a poder-la dir també en públic, que és aquesta opció remota, però opció al cap i a la fi, que el Sabadell fins i tot acabi tercer i no quart en aquesta lliga regular, però si ens centrem en el que sembla més realista, com dius, s'ha obert la petita escletxa, però fins i tot no com per tenir una tranquil·litat absoluta més enllà del que pugui passar o no a Linares. Després ja que el Sergi Parc ens ho acabi d'aclarir, que si no aquí ens farem un batibull i ens farem una embolicada
deures,
de les maques. Però sí, com diem, ara el Sabadell té aquests 3 punts respecte a la 6ª posició, 3 punts de marge, però, com dius, masses equips implicats, masses equips encara que tenen les seves opcions, moltes poques o remotes, remotíssimes, per jugar el play-off d'ascens a final de temporada, i si ens centrem purament en l'equip de Pedro Munitis, doncs segurament en una d'aquelles tardes on el futbol no va ser el més fluid, on el futbol no va ser el més reeixit i on l'equip es va trobar menys còmode de molts dels partits que li hem vist des de l'arribada del Santanderia a la banqueta, però al final va haver de tirar, va haver d'apel·lar altres aspectes. Tot això, quan a més, a l'inici de la segona meitat, al quart d'hora, Borja García va avançar el Cornellà, i això encara ho va acabar de complicar tot molt més.
En una pifia de marcatge, també t'ho dic. O sigui, vista la repetició, és veritat que intercanvien posicions els dos que entren al segon pal del Cornellà. Crec que és Mugo qui havia d'agafar la marca i li guanya l'esquena amb molta facilitat, però remata massa lliure en aquesta falta lateral, que ve amb un punt de polèmica també, perquè Gompi estava a terra, en tenen molts, i ho va demostrar ell mateix després, simulant una acció, perquè després quan veu que la pilota corre per allà, s'aixeca de cop i volta i lluita per ella, acaba sent falta sobre ell mateix, i al final d'aquí ve el gol, i fins i tot alguna que altra enganxadet entre el mateix jugador, i l'agradaria que no li va perdonar el gest.
Sí, sí, va ser un dels moments calents, que en van tenir uns quants al partit, però un dels moments calents. Tot això, com diem, per un equip que va saber reaccionar, després ens sentirem a parlar precisament d'aquesta reacció, amb aquests dos gols que deies tu, aquests 111 segons ja que s'han fet virals a tots els nivells, però també amb un Pedro Munitis que reconeixia que després de tant parlar i de tant preparar durant la setmana el partit, aquest no havia sortit com ell esperava, i això va provocar, com a mínim, que l'equip n'és una mica més perdut del que li hagués agradat al Càntabra.
Es imposible estar siempre al máximo nivel. Yo el primero en el análisis a lo mejor que he hecho erróneo de lo que pensamos que nos íbamos a encontrar y no nos hemos encontrado, ¿no? Que esto también al jugador le puede descolocar un poquito. Luego, pues lo que hablamos, que a lo mejor venimos toda la semana enfocando mucho en ofensivo, en ofensivo, en ofensivo, y porque pensábamos que el partido iba a llevar más de esto, como así ha sido, y todo esto al final hace que, bueno, pues que sea muy complicado en enfocar en todo a la vez. Es muy probable que el enfocar tanto en ofensivo te quite tensión defensiva. Todo tiene un porqué, seguro.
El dijous vaig poder presenciar en directe l'entrenament al CAR de Sant Cugat, i una de les premisses principals en la feina defensiva, ara que feia aquesta diferència Pedro Munitis entre tenir-la o no tenir-la, és que ell creia, insistia molt als seus jugadors, que tampoc arriscarien volent-la treure des del darrere el Cornellà, sinó que si feien bé la pressió serien enviaments en llarg tota l'estona. I potser deia el Santanderí que va posar massa al cap dels jugadors arlequinats aquesta consigna i que al final no va jugar tan directe el Cornellà com ell s'esperava. I per tant, deia, potser errada meva també, de plantejament d'esperar-me un tipus de partit que no es va acabar donant.
Sí, i tot això per anar a la part positiva després, que és, evidentment, com dèiem, la reacció. Si fins aquí venia la part negativa, ara ve la positiva, insisteixo, de l'equip arlequinat. Aquesta reacció, com a nota, i sobretot perquè l'equip es va refer ràpid. 6 minuts, mal comptats, són els que passen exactament entre el gol del conjunt del Baix Llobregat i el gol de l'empat de Caixi. Era la primera rematada d'Adri entre els 3 pals del Centre d'Esports Sabadell. I va ser suficient. Com diem, Pedro Munitis.
A més, mossegada d'aquella manera amb l'esquerra.
Posats a posar-li la medalla a l'equip. Això, a la reacció fonamental.
Muy a valorar y a resaltar la capacidad de reacción que es de un equipo grande, la que ha tenido el equipo cuando, con las dificultades que sabíamos que tenía el partido y que aún más feo se iba a poner si se ponían ellos por delante. El equipo nos ha caído, ha reaccionado. Ha sido capaz de hacer 2 goles y de generar alguna situación más de peligro. Y luego, al final, pues hemos tenido ese golpe de suerte que por momentos tienes que tener y que te hace estar en puestos de cabeza o no estarlo.
Doncs això, aquest puntet de fortuna, diu Pedro Munitis, que també és necessari. Per cert, Per cert, va marcar Caixe i, per cert, va marcar Néstor Querol, l'heroi de Marbella, tot just el seu tercer gol, el primer que fa el castellonenc en aquesta segona meitat del campionat, i un gol que va servir per capgirar en aquests 111 segons, insistim, doncs, aquest marcador. Precisament Néstor Querol va ser també un dels protagonistes, i també parlava el del Grau, en aquest cas, de les sensacions de reacció que va viure el vestidor dins del terreny de joc.
Mentalment crec que som un equip molt fort i s'ha ficat les coses molt difícils. Amb el 0-1 sabíem que el Cornellà era un equip molt complicat, defend molt bé, amb una línia de 5 molt junta, tres centrals molt bons, i la veritat que l'equip ha demostrat, no?, aquesta empenta que portem en les últimes jornades, i crec que tenim que continuar així.
Doncs toca seguir així en els dos partits que queden de Lliga Regular. Després veurem si es confirma la classificació, i hem de pensar en com a mínim un tercer, i tant de bo que un quart també a Galícia. Per cert, faig un parèntesi, estàvem pendents dels sortejos, avui dia de sortejos a la redacció, eh? Això sí que no el tindrem aquesta temporada si el juguem a primera ref, eh? Aquest plaer de veure qui ens toca, Sergi, l'hem perdut, eh?
Plaer, nervis. Oh, per la plaer.
Tu bé que estaves amb nosaltres allà veient el resultat.
Quan no t'hi jugues res, això sí que és un plaer. Quan estàs
crispetes, a veure qui li toca l'Espanyol, a Lleida...
Quan estàs implicat, jo, plaer, no l'acabaria de dir.
Doncs, bàsicament, quedava pendent el de tercera, que començava a la una, ja hi ha aparellament per un equip, podríem dir així, agermanat amb el Sabadell,
amic,
com
sí.
És la Unió Esportiva Olot, que ahir va fer els deures aquí al costat de casa, a Rubí, a Can Rosés, empatant, no sense patiment, contra el Girona B i classificant-se per la final, és a dir, els guanyadors de cadascun dels play-offs autonòmics de tercera. L'Olot jugarà a les Rozas contra el Tenerife B. Per tant, el sorteig, de fet, és l'últim aparellament. La resta, si el vol repassar, Alfaro, Tordesillas, Quintanar, Almeria B, Saguntino, Alcorcón B, Utebo, Escobedo, Cartagena B, mira que hi ha filials, eh? Lealtat de Villaviciosa, Utrera, Chantrea, Beasain, Llerense i Manacor, Ourense. I l'últim, insisteixo, Olot, Tenerife B. Dit això, parèntesi fet, tots els sortejos ja s'han fet avui a la ciutat del futbol, de les Rozas. Tornem al partit. Tornem, sobretot, a una figura clau, que crec que era el Jaume Querol, l'speaker, que deia l'altre dia, és que per mi és el gol del partit. Emilio Bernat, l'ocasió que treu faltant 3 minuts, d'una rematada de cap a 2 metres, del Pichichi, precisament, del Cornellà de Chiqui, de Cristian Borrego. És veritat que té tota la porteria per ell i remata centrada, però s'ha de treure aquesta pilota.
Sí, i això que destacar un porter quan no ha deixat la porteria a zero a vegades sona fins i tot a un pèl estrany, eh? Aquesta vegada, a diferència dels dos últims partits, recordem, el resultat en aquest cas per un costat el Nàstic i per un altre el Barça B, no es va poder deixar la porteria, com diem, a verge, però tot i així Emilio Bernat va tenir aquest paper destacadíssim. D'allò que diuem, que es diu habitualment, que els porters han de sumar punts, no? Doncs bé, evidentment, veient l'actuació d'Emilio Bernat, no només en aquest últim partit, però sobretot en aquesta jugada que deies en el tram final de l'enfrontament, doncs fa que Pedro Munitis, poc amic, anem a dir-ho així, d'haver d'anar destacant a l'un, a l'altre, al del mig, doncs aquesta vegada tingués paraules per Emilio Bernat, insistim, no només per l'actuació de dissabte, sinó per la temporada que s'està marcant, en aquest cas el de la Vall d'Uixó.
La verdad que tiene una madurez a lo mejor que no va acorde con los años que tiene. Viene jugando a un grandísimo nivel. Es muy difícil que te lleguen poco, creo que concedemos poco, y las pocas veces que te llegan, que el portero esté lo concentrado que está y que intervenga con la precisión que lo hace. Y hoy, independientemente de bueno, que a lo mejor lo más llamativo de cara al espectador te quedas con la parada al término del partido, pero nos ha dado la vida. Cada vez que colgaban un balón salía y la cogía.
Va estar bé. Emilio Bernat, tot i tenir una sortida en fals, jo li vaig donar l'MVP del partit, i si ho voleu fer, doncs teniu 38 minuts amb l'etiqueta, amb el hashtag MVP946 a través de Twitter. I llavors està el tema de l'afició, que portem setmanes ja parlant-ne, del dia del Nàstic a casa, rècord d'entrades, per primera vegada per sobre dels 5.000, llavors va venir el Johan Cruyff amb el desplaçament. De fet, ja veníem de la sortida prèvia a Andorra i el problema de les entrades, el Johan Cruyff amb Per cert, vas veure les samarretes o no, aquelles grogues amb
amb el cartell
de bueno, simbologia del Sabadell,
reproduint els cartells que malauradament es va trobar l'afició del Sabadell a l'estadi barcelonista.
Crec que era en Mengot qui ho posava a través de Twitter. Curiosa l'estampa, la nova Creu Alta amb les samarretes grogues del cartell que va fer el Barça B una setmana abans. I arriba el dia del Cornellà, més de 6.000, més de mitja entrada, amb la sensació que cada vegada hi ha més caliu extra des de les graderies, amb el punt que amb tot estirar una vintena de seguidors del Cornellà i prou, per tant no eren els 300 que venien des de Tarragona. Entrada de 6.284, ara em llenço a la piscina a veure si tu tens millor memòria, que crec que no. A la redacció parlàvem abans que ni el dia de l'Egea de l'any de la permanència, aquella última jornada a casa abans de Naulot, que vam estar en 5.000 i escaig aquell dia, no havíem superat els 6.000. Per tant, ens hem de remuntar. Si treus l'any a segona sense públic, que l'any de l'ascens, en el tram final no es va poder jugar i, per tant, tampoc teníem entrades com les d'aquest final de Lliga. Tires enrere l'any de la permanència, tampoc. I amb el Pau Vitori parlàvem d'aquell partit contra el Gavà, presentació de no sé quants clubs de la ciutat en època COE encara, que sí que van posar més de 8.000 persones. Però no recordo un altre partit amb l'afluència de públic els últims anys com la del dissabte passat.
Sí, hi havia algun partit per allà penjat a segona, de l'altra etapa de segona, sí, amb el Recre, Està clar, jo pensava que anaves a dir-me el partit de Copa contra el Real Madrid de la remuntada del 3-2 i ja posats a remuntar, no, i potser ens anem als 80.
No, tindria ser Ibar també, sí, home, sí, evidentment.
Sí, però estem davant d'una molt bona entrada, d'una molt bona afluència de públic. A més, sobretot, més enllà del número, que també és important, Adri, el que va destacar dissabte una vegada més és aquest punt de comunió que existeix entre l'equip i la graderia. Una afició que va ser clau fins i tot a la remuntada. Ho destacaven els jugadors i ho destacava Pedro Munitis. A l'hora de parlar també d'aquests moments de més necessitat que té l'equip quan no li estan sortint bé les coses i com la gent, lluny de desaparèixer, és quan més va aparèixer, més va donar el seu caliu i més va fer reaccionar també l'equip.
Hoy hemos tenido momentos en los cuales nosotros no les hemos dado a ellos para que ellos nos devuelvan y se nos han estado apoyando a morir. Y en estos momentos son los que te hacen, lo que hablábamos en la previa, el que des hasta lo que no tienes, el que no te permitan caerte, el que empaticen contigo cuando lo estás pasando mal. Lo fácil en momentos como ese es decir lo que estás sintiendo, que es la misma impotencia que teníamos nosotros, y la única forma que tiene la gente de expresar lo que siente es o aplaudiendo, o chillando, animando o silbando. Y en este momento, bueno, pues lo que nos han dado lo que necesitábamos.
Veient com està més d'un de la veu, avui encara, dos dies després, va ser animant, eh? O sigui, aquí la gent va respondre, eh?
Sí. I aquí a la redacció en tenim alguns o algunes que així ho demostren, també.
Amb l'àrbitre, tu no has volgut escoltar avui la secció de Joan Fàbregas.
No, volia que fos sorpresa, perquè així sempre m'agafa jo amb el peu canviat.
Un pronòstic d'en quin grup va? Recordem, grup 1, candidat a l'ascens a futbol professional, 2, apte per la categoria, 3, descens.
Home, em sorprendria que estigués a l'1, sincerament, i mira que jo no vaig ser dels més crítics amb ell al cap de setmana. Dos tiren a tres,
eh? Em deia per via interna avui. És especial llar d'infants. La secció, l'anàlisi arbitral amb el Joan Fàbregas.
José Alberto Pardero Puente, nascut fa 33 anys a Santander, va ser l'encarregat de dirigir el Sabadell Cornellà. A vegades necessito veure 2-3 partits per saber quin és el nivell d'un àrbitre, però en Pardero Puente, amb l'actuació de dissabte, en tinc prou per saber que l'any que ve mereix estar a segona, concretament a segona ref. La seva performance a la nova Creu Alta va ser molt deficient, però com diria Jacques l'Esbudellador, anem per parts. D'entrada, el que més em va esgarrifar va ser el seu criteri disciplinari. Va treure 4 grogues, alguna d'elles innecessària, però és que se'n va deixar 2 d'escandaloses, una per cada equip. Va mantenir una actitud soberbia i al mateix temps insegura, i es va passar els 90 minuts donant lliçonetes, com si els jugadors fossin nens petits. Saca bé de banda, vigileu amb les agafades, tranquils, calma sisplau. Va convertir el partit en una guarderia. I què passa a les guarderies? Que a vegades els nens s'enfaden i es porten malament. I així va ser. Els del Cornellà van començar a simular lesions i agressions, i els del Sabadell van anar per ells. Les picabaralles van ser constants, i en diverses ocasions hi havia 2 o 3 jugadors al terra. I l'àrbitre, professor, mirant a un costat i a l'altre, sense saber qui castigar i qui era el culpable. Feia temps que no presenciava un descontrol tan absolut. Si tot això us sembla poc, també vam tenir una jugada polèmica. Just abans d'acabar la primera part, penal a favor del Sabadell per una subjecció a dos mans que va convertir en falta en atac. L'àrbitre càntabre va demostrar la seva incapacitat per dirigir un partit d'alt voltatge, i això és del tot inacceptable si tenim en compte que ja ha xiulat 8 anys a segona B. Així que, com ja haureu imaginat, situem el Pardeiro Puente al grup 3.
La d'avui per si veritas, delicatessen,
sí,
eh?
Sí. Està molt bé. Grup 3. Bé.
Professor dels dolents, eh? Dels que no sap controlar la canalla.
Bueno, sobretot si és d'escola bressol, perquè mira, que se t'escapin els de secundària, ja comencen a tenir una edat, però si se t'escapen els de 0 a 3 anys, la cosa és que realment no tens cap mena d'autoritat.
No, hi havia uns quants que anaven a quatre grapes moltes vegades, per aquí podia anar el tema. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
L'home... anava a dir estadístiques? No, l'home matemàtiques. Aquí el matemàtic de la redacció, tens tot a punt o no, la calculadora?
Em sembla que sí, l'únic que ja saps que aquí amb la por de si hi ha alguna combinació que ens hem deixat o no, però en principi està tot repassat i ben repassat.
Doncs vinga, va, anem a repassar com Déu mana i de manera ben especial les combinacions del Sabadell.
Con esto, 2 por 57, 114, 228, 456, 912, 1824, 3648, 7296, 14592.
Sergi Parque, a la redacció, des d'ahir a la tarda fent números a veure com carai havíem de classificar el Sabadell.
116.736, 233.472.
I així fins aquí, ha arribat ja perquè ja ha dit prou, que si no, no podem continuar. A veure, Sergi Parc, primer de tot, què ha de fer el Sabadell per poder segellar el play-off aquest mateix cap de setmana a Linares? Perquè hi ha la possibilitat aquesta, matemàtica, el Sabadell guanyant, no depèn d'ell mateix només per aconseguir el bitllet per Galícia, però ho pot fer en un alt número de probabilitats.
Sí, si el Sabadell guanya, hi ha més d'un 80% de les combinacions que et donarien la classificació matemàtica del play-off.
Tranquil.
Si guanyes a Linarejos, insisteixo, que al final depens, com deia l'Adri, d'altres escenaris, però aconseguint la victòria, doncs tens moltes probabilitats.
Ni hem actualitzat la nostra travessa de fa 3 setmanes, ara ja no...
No, mirar-ho.
És que estava pensant, home, fins i tot Sergi Garcés, que era el més optimista de tots...
No, heu caigut ja segur, com a mínim de la part del Sabadell.
Sí, perquè la resta no encertaves una,
però
és veritat.
Però algun dia haurem de començar a destapar els números de les apostes del Sabadell.
Cap problema.
Jo continuo, eh?
Sí, tu l'has clavat. Vale. O sigui, tu vas dir 12 de 15 perdent a Linares.
Correcte.
I la resta no va encertar ni una, em sembla, de la resta de rivals.
Unit perquè ara ja no és del tot matemàtic això, però bé.
Vinga, va, matemàtiques, ja us dic d'entrada que el Sergi Parc ahir al vespre ja va penjar a Ràdio Sabadell.fm, per si ara aneu una mica perduts o no ens acabem d'explicar bé, o voleu tenir-ho en paper de dir, a veure, dissabte com s'ha de donar la jornada perquè el Sabadell acabi el play-off. Si no, escolteu la ràdio, ho explicarem. Però més d'un 80% de probabilitats d'elles guanyant a Linares.
Correcte, si ets capaç de guanyar en aquest camp tan complicat, doncs això, tindries moltes opcions. La més fàcil, intentarem fer-ho entenedor, perquè aquí radiofònicament tot es pot complicar més, però si el Sabadell guanya i l'Algeciras no guanya contra el Castilla, el Sabadell seria equip de play-off, que jo crec que aquesta és la combinació més probable, tenint en compte doncs l'entitat del rival que tindrà l'Algeciras en aquesta penúltima jornada.
Que és el Castilla.
O sigui, que és final... el Real Madrid-Castilla, que al final també està apurant les seves opcions de poder entrar al play-off.
La combinació Linares-Sabadell 2, Algeciras-Castilla X2, ens envia a Galícia directes.
Directament. Hi ha una altra que jo crec que és bastant més complicada, que seria si el Sabadell guanya, i l'Atlètic Balears i el Nàstic no guanyen.
Cap dels dos, eh?
Però cap dels dos. I clar, aquí veus els rivals que tenen uns i altres. L'Atlètic Balears juga a casa contra el Sanluqueño i el Nàstic a casa també contra el Sevilla Atlético. Doncs que els dos punxin, a mi se'm fa bastant difícil de digerir. Bé,
ni m'esperava,
és possible, però...
Ni m'esperava la de divendres a la línia de la Concepción del Linares contra la Balona, ni m'esperava en negatiu la victòria del Nàstic ahir al Belmonte. Per tant, es pot donar, però vaja, el Sanluqueño amb un peu i mig a segona ref és l'última bala, si vol arribar amb vida. El Sevilla Atlético, tot el contrari, està bastant encarrilada la permanència, però l'ha de segellar i, per tant, podria tenir la primera bala, igual que el Sabadell matemàticament de classificar-se per Galícia, en el seu cas de salvar-se.
Sí, aquí, per tant, tothom amb moltes coses en joc encara en aquesta penúltima jornada, però per la gent que potser doncs, no domini molt el tema dels números, ni li agradi molt mirar les combinacions, al final el més senzill, per exemple, Sergi Garcés, no és que t'estigui mirant expressament, però jo crec que aquí el més fàcil de mirar és que si el Sabadell guanya i l'Algeciras no ho fa, el Sabadell està en playoff. Hi ha més combinacions? Sí, però aquesta seria la més factible, per dir-ho així.
Doncs queda aquí apuntat. No ha de passar un Linares-Sabadell 2, Algeciras-Castilla 1, perquè si no aniríem a la resta, però vaja, que ja t'ho signo, també.
Doncs jo també t'ho signo, ja t'ho dic. Després, Adri, hi ha altres combinacions més complicades, i insisteixo, no les repassarem totes, i qui ho vulgui mirar tot, que se'n vagi a la notícia web, però l'empat també et podria donar la classificació matemàtica.
Aquest dissabte ja, eh?
Aquest dissabte.
I què ha de passar?
Si empates a Linarejos...
La probabilitat, suposo que és molt...
S'anul·lin els altres partits, ja directament, es retirin tots els equips.
No, hi ha moltes combinacions.
Quantes?
Unes quantes, però... I algunes són molt rocambolesques, però per simplificar-ho, si el Sabadell empata i dels tres equips que tens al darrere amb 55 punts, dos d'ells perden... Aleshores, el Sabadell ja estaria entre els 5 primers de forma matemàtica. És la forma més senzilla de dir-ho. Per exemple, que el Sabadell empata a Linarejos i l'Algeciras perd amb el Castilla i el Nàstic perd amb el Sevilla Atlético. Com que dos d'aquests tres equips que tens amb 55 punts han perdut...
No em sembla tan agosarada, realment. O sigui,
aquesta
és impossible,
seria...
vaja.
No seria impossible. Aquesta és la més probable. Insisteixo, Adri, n'hi ha més... hi ha alguna que fins i tot et convindria que l'Algeciras no empatés i guanyés l'Algeciras, és a dir, és de veritat, és un enrenou, però bé, bàsicament les més senzilles, Adri, serien aquestes.
Ho estem simplificant, evidentment, la raó de ser de tot això són les combinacions de baraix particular entre ells en casos de triples o quàdruples empats, per això us deia que ha fet de José Bono aquell home que feia... Pues el Sergi Parc ha fet tot això, ens hem estalviat ja la part de números i hem anat directament al gra a explicar què és el que ha de passar i la combinació. 80% de probabilitats en cas de victòria de segellar el bitllet guanyant, empatant només un 33%, però aquí està, aquesta possibilitat. Clar, suposo que perdent, tractant-se d'un rival directe també com el Linares Deportivo, que ha quedat un pèl despenjat, però que tornaria a agafar aire, perdent sí que no hi ha manera de fer-ho aquesta setmana, insisteixo. No estem parlant de quedar-te sense opcions.
És a dir, si perds, és impossible certificar-ho de forma matemàtica aquest cap de setmana, però continuaries depenent de tu mateix per classificar-te pel play-off a l'última jornada contra l'Algeciras. Això també és important de remarcar. A veure,
sí, bé, pregunta. Sí, aquí és complicat.
Simplement. O sigui, el Sabadell, en el pitjor dels casos, arribarà depenent d'ell mateix a l'última jornada?
Sempre.
Gràcies.
Ja que t'enfrontes contra el Algeciras, que és un rival directe, sí, en el pitjor dels casos...
Tens clar que ha oblidat ja la resta de combinacions, no? Que s'ha quedat amb aquesta victòria. Jo arribo viu a l'última, ja està. La resta més ja m'ho dirà el Sergi.
I al final és important, és a dir, en el millor dels casos tu ja et classifiques pel play-off i en el pitjor dels casos no ho faries, però ho continuaries tenint a les teves mans sense dependre d'altres escenaris a la jornada 38.
Aquí el que passa, suposo, és que si tu no puntues a Linares, no només dones vida a l'equip de Jaén, sinó que també d'altres equips que ara estan despenjats a més d'un partit del Sabadell podrien arribar a enganxar-te si no fas la feina també l'últim dia, no?
Jo estava mirant primeres possibles combinacions de cara a la setmana que ve i no m'ho vull trobar, Adri, perquè... Hi hauria una remota possibilitat que al final de la jornada 38, al final de la Lliga, hi hagués un sèptuple empat, o no sé ni si ho he dit
bé. No saps
ni
com es diu, no?
Si és que es diu així.
Un empat entre 7 equips.
Pràcticament impossible, però per poder es podria produir. Imagina la de càlculs i la d'escenaris que hauríem d'estar pendents a l'última setmana si el Sabadell perdés a Linarejos i la cosa es comprimís més. Espero que no es produeixi aquest escenari, Adri, i que el Sabadell pugui fer la feina, i si no ho certifica de forma matemàtica, com a mínim això, que pugui puntuar a Linares i la cosa es posi ja, doncs, colla avall per viatge a Galícia.
Doncs és complicat, més del compte, segurament, pensar uns... Com has dit, què era això?
Empat no sé si ho he dit bé, un sèptuple empat, perquè, clar, si tu perds, fins i tot donaries opcions a que el Castilla, l'Alcoyano, t'enganxessin bé. Una cosa...
Vaja, que la millor de les notícies, Sergi, és que facis el que facis a Linares, te la jugues a l'última, que al final la sensació que jo tinc és que el Sabadell ara ha de fer un pas només, encara que, perquè aquí està l'altra part, que potser, Sergi Parc, tu matemàticament no pots segellar-ho aquesta setmana, però sí que et serveix després, ho fas a la que ve. O sigui, podria ser perfectament que tu guanyes a Linares, no es doni el 80% de probabilitats que tens, però que estiguis tan a prop que gairebé caigui pel seu propi pes en l'última jornada.
Sí, a l'última jornada, fins i tot allò amb un empat, ho tindries ja perfectament per classificar-te pel play-off. Per cert, Adri, que no se m'oblidi, aquest cap de setmana, ja sé que al final
encara
aquí...
Vols embolicar-ho més, encara?
No, però simplement, aquest cap de setmana el més important és si el Sabadell doncs, pot classificar-se de forma matemàtica al play-off, però també hi ha opcions que el Sabadell s'asseguri al quart lloc, fins i tot. Que al final aquí ja sabem la importància de cada quart o cinquè, que pot ser determinant pel play-off.
A l'altre grup, el Racing de Ferrol va empatar, ara ja són 5 punts que li treu el Deportivo de la Corunya, faltant-ne només 6, amb una baraja empatat entre ells, i millor a baraja general pel Depor que pel Racing de Ferrol. Estem parlant que virtualment el Depor és segon segur i el Racing de Ferrol tercer segur. Per tant, seria estalviar-te anar a Riazor contra el Depor i anar a Malata a jugar contra el Racing de Ferrol.
Sí, a tot això encara no ha sortit l'opció bona, que és la de que hem de mirar que el Celta B és el quart classificat i el Sabadell pot ser tercer encara.
No, sí, mira,
ho dic perquè aquí fa molt rumor.
No, ho tinc apuntat aquí.
Com estaves trigant en treure la dada positiva del dia...
Que és que amb la derrota de l'Albacete ahir contra el Nàstic, el Sabadell encara podria enganxar l'Albacete perquè té l'abraç particular guanyat. 6 punts, faltant-ne 6, i quin és el calendari de l'Albacete?
Aquí és el problema, és a dir... Podem confiar que el Sabadell
aquesta setmana ja.
Podem confiar que el Sabadell sumi els últims 6 punts que queden? Sí, és factible. Ara bé, l'Albacete juga contra el Costa Brava i el Betis Deportivo, les dues últimes jornades. Tot pot passar. El Betis Deportivo va guanyar contra l'Andorra, va guanyar contra l'Alcoyano i el que tu vulguis, però
t'imagines?
A mi se'm fa difícil perquè això l'equip manxec hauria de perdre els dos partits.
Avisa a casa que te'n vas al Belmonte a l'última jornada per fer el carrusel des d'allà.
Jo he vist a un que estava mirant opcions de vol per Galícia i Vigo no estava en aquella...
No.
O sigui que vigilem.
I una última, Adri.
A veure,
que
sorprèn-me.
Una mica per mi divertida, difícil que es doni, però segons els resultats que es donin en aquesta penúltima jornada, es podria produir un escenari de biscotto en l'últim partit entre el Sabadell i l'Algeciras.
Home, jo espero espersors,
Que s'abracen, que s'abracen.
Sí.
Espero que l'aigua vagi encenent-se.
No, que se besen.
Que se besen, que se besen.
Que se besen, que se besen.
L'Àustria-Alemanya, crec que era el Mundial del 82 aquí a Espanya. No recordo el camp, però vaja.
Per dir-ho d'una altra manera, Adri, que si es donen una sèrie de resultats en aquesta penúltima jornada, podria ser que Sabadell i l'Algeciras, amb un empat a la nova Creu Alta a l'última jornada, els dos anessin cap a Galícia. Molt complicat, però imagina't que es dona aquesta situació.
Diria que va ser el Molinón, aquell que se besen. Ahir a Getafe, pel que diuen.
Sí.
Si l'haguessin cantat no hauria passat res. I aquí a Sabadell tenim experiència del que és un 0-0 amb 11 minuts d'afegit en l'última jornada. L'Alcoyano primer, el Sabadell dins del play-off, o sigui que sabem el que és. Fins i tot et puc donar lliçons del que és viure-ho des de fora, perquè jo estava desplaçat a Benidorm aquell dia i ho passes malament. Estan 10 minuts allà en un estadi buit esperant que s'acabi el de Sabadell. Doncs biscotto, li diuen els italians. Estarem pendents, Sergi Parc. Tu t'imagines haver de fer la probabilitat d'un empat a 7 o no?
Espero que no. Ni de 7, ni de 6, ni de 5, però bé.
Vés entrenant, que seràs aquest d'aquí a...
Ho ha tirat més ràpid que obrir les estrelles,
Sí, sí, és a dir, amb 2 minuts de delay. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara.
736, 233,000. Mira que és complicat, tu. 4 minuts per arribar a 3 quarts de 2. Algun dia posarem una càmera, però no a l'estudi, no, a l'altra banda del vidre. Al final, bàsicament, Sergi, que guanyant ho tens molt a prop, molt a prop, gairebé ja fet, i que, en tot cas, aquesta segona bala, el segon cartutx, el tens sempre.
Sí. Aquesta és, per mi, la part positiva dintre de ser els més porucs del món, ja, més enllà de la broma o no de poder ser tercer, que és una opció matemàtica, però molt poc probable, és evident evident que el Sabadell, ho dèiem el dissabte, ha posat un peu com a mínim en aquest playoff. Ara falta que hi posi els 10, els dos, i que caigui ja de ple dret en aquest playoff, ja sigui a Corunya, ja sigui a Ferrol, molt poc probable que sigui a Vigo com a mínim en aquesta primera eliminatòria.
Recordem que les eliminatòries es juguen just la setmana després d'acabar la Lliga, és a dir, el mes de maig complert per la Lliga regular, l'últim cap de setmana de maig, el partit a casa, que també et dic que si ens la juguem contra l'Algeciras, si ja tronava la Nova Creu Alta contra el Cornellà amb més de 6.200 persones, espera't tu el que pot ser aquell partit de la jornada 38. Per cert, parlant de gent, un tema així molt ràpid. Autobús per anar a Linares, que em sembla una autèntica bogeria que s'estiguin plantejant la gent anar, no per carretera, perquè nosaltres el farem també, sinó anar a autocar i anar directes pel partit. Sortiria de gairebé de matinada d'aquí de Sabadell per arribar a migdia.
Diria allà que és un minut abans de la mitjanit.
Ah,
per doncs... allò dels temes legals de les companyies d'autocars. Però bé, en tot cas, just abans, la sortida és divendres, gairebé a la matinada amb dissabte,
i la tornada després del partit.
I el partit, com dius, juga dissabte a Linares. Per tant, la pallissa és de
és
les bones.
És passar el cap de setmana en un autocar directament,
sí,
per veure el partit. Però tot i així, ara mateix la meitat de l'autocar estaria ple, eh?
Així és, això ens han informat, i encara queden dies per poder fer aquesta adquisició dels tiquets. Recordem que eren 45 euros l'autocar, més 15 euros d'entrada, per tant estem parlant d'un pack de 60 euros per ser a Linares amb l'equip en aquest partit decisiu. Un Linares, que encara té alguna opció, en té matemàticament, que ve d'estar molt tocadet després del 5-2 que va encaixar divendres a la línia davant la Balompédica Linense, i que està davant d'una de les seves darreres bales per ser, com dèiem, en aquest playoff de Galícia. Tot això amb uns números a casa espectaculars, realment espectaculars, del conjunt de Jaén. Si no vaig errat, perquè els números són del Sergi Parc, 33 de 39
correcte,
a casa,
correcte,
a les últimes 13 jornades que ha jugat com a local l'equip de l'Alberto Fernández, és el tècnic...
González,
perdó, el tècnic del Linares Deportivo.
És que no perd des de la vigília de Reis contra el primer equip del Barça en Copa.
En el partit de Copa.
I no perd en Lliga contra el Barça B des de mitjans d'octubre.
Pues la curiositat, havia perdut la jornada 4, la 6, la 8 i la 10.
Sí,
són contra les 4 derrotes que ha patit a casa.
Jo recordo un 0-3 contra el Cornellà, recordo la derrota contra el Barça B.
Llavors el porter era un tal Naucet Pérez. Punt. És una dada simplement objectiva que deixo així damunt la taula. Bé, amb bromes al marge o no, per Pedro Moritis, amb tot aquest escenari que hem dibuixat, un partit diu que serà segur espectacular.
Va a ser muy muy complicado, ya en la vuelta nos costó muchísimo, otra vez nos pusimos por detrás en el marcador, el equipo una vez más fue capaz de reaccionar y acabar sacando el partido adelante, fue un punto de inflexión yo creo, y nos espera una pelea durísima y muy muy atractiva, seguro que va a haber un ambientazo en Linares de la leche, o sea que bueno, un partido atractivo la verdad.
Doncs un partit atractiu que començarà a preparar demà el Sabadell a la Nova Creu Alta, perquè, bé, al final és 7 dies d'un partit a l'altre, per tant, si no m'he descomptat, ahir recuperació pels que van jugar contra el Cornellà, avui és dia lliure per la plantilla, a partir de demà comencen ja a preparar aquest viatge a Linares.
Sí, com dius, serà l'estadi en 3 de les 4 sessions que hi ha, demà la primera a la Nova Creu Alta, i aquesta primera jornada unificada ja, la 37, la penúltima, ja en horaris unificats, per tant, dissabte 6:45, des de Linarejos, aquest Linares Sabadell, i com sempre, des de mitja hora abans, és a dir, a les 6 ens hi posarem els del Sabadell en joc.
S'ha oblidat de preguntar-li al Sergi Parc si ell veia o no Jumanji, per allò de la llau que dèiem abans. La carretera, saps el camí o no per anar a Linares?
Bé, cap avall.
Sí, ja està.
Ja ho trobaré.
Ja. Si arribo al mar, dono la volta i ja està. Sergi Garcés, gràcies.
Fins ara.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Gairebé 800 quilòmetres ens esperen dissabte, 770, si no he comptat malament, de Sabadell a Linares per aquest desplaçament de dissabte. El juvenil A del Centre d'Esport Sabadell, tot això, té a les seves mans amb una combinació bastant més fàcil, que no pas la del primer equip. Aquí no cal que baixi Sergi Parc a explicar-ho tot. Aconseguir millorar la sisena plaça, assolida la temporada passada a la Divisió d'Honor Juvenil. Els de Marc Nomen, després de guanyar 1-2 al camp del Gimnàstic de Tarragona, arribaran a l'última jornada ocupant la cinquena plaça del grup, la que ja porta en setmanes ocupant els nois de Marc Nomen. El Gerard Puentes ens amplia tota aquesta informació.
El juvenil A del Centre d'Esports va aconseguir la tercera victòria en els últims 4 partits, confirmant així la bona dinàmica de les darreres setmanes. El conjunt de Marc Nomen visitava l'annex del nou estadi de Tarragona amb la primera oportunitat d'assegurar matemàticament la cinquena plaça. Al davant, però, uns grana que necessitaven certificar la permanència per no dependre d'altres resultats. El partit va començar amb mal peu, amb gol local al 34, però a la represa els arlequinats van revifar i es van posar per davant en qüestió de 8 minuts, amb gols d'Adri González i Ivan Tebar. Precisament el pitxitxi dels sabadellencs, Haaland, parla de com van afrontar els 90 minuts.
El partit que ens van plantejar ells va ser de domini de pilota des del principi, perquè era un camp gran i ells estaven còmodes, però vam tenir la mala sort que es van avançar a la primera part i no va ser fins la segona part, al principi, que vam marcar dos gols seguits i a partir d'aquí vam començar a tenir el control del partit.
Amb el resultat final 2-2, els granes se salvaven després de l'empat de l'Atlètic Balears a les Fontetes de Cerdanyola, i a l'altre costat de l'equació, el Sabadell no tancava del tot la cinquena plaça perquè poques hores després el Cornellà aconseguia una victòria in extremis que els manté a 2 punts i la baraja a favor. A l'última jornada, els arlequinats en tindran prou amb guanyar per acabar cinquens, però el rival que visitarà Olímpia per abaixar el taló serà ni més ni menys que el líder, el Barça. Adri González reconeix que si la setmana passada no haguessin ensopegat amb l'Europa, l'objectiu l'haurien tingut ja al sac.
Sí que era un partit que no esperàvem perdre, però ja sabem que l'Europa venia amb molt bona dinàmica, havíem fet molts punts, i sí que és veritat que ara ens mig obliga a guanyar una mica el Barça, però bueno, nosaltres, encara que sigui el Barça, hem de sortir cada partit a donar el màxim i és el que farem la setmana que ve.
Aquest cap de setmana, doncs, Olímpia dictarà la sentència final davant el Barça, mentre que el Cornellà visitarà el Zaragoza.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
El Club del Viatger us convida a la presentació del catàleg 2022-2023. Descobreix la qualitat dels viatges més apassionants, des dels més propers als més llunyans, sempre amb gran qualitat i plens de detalls i sorpreses. T'esperem el dimarts 24 de maig a les 15 hores a l'Espai Cultura carrer d'en Font 25. Entraràs en el sorteig d'una nit al nostre Hotel Neptuno, totalment renovat com a Hotel Spa 4 Estrelles Superior. Places limitades. Preguem confirmació al telèfon 93 766 59 96 o info@clubdelviatger.cat. I ara us recollim i us portem a l'aeroport o punt de sortida, tant d'anada com de tornada per a tot el Vallès Occidental. El Club del Viatger, amb tu, sempre més enllà.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
No me
minutets i seran les dues i començarà el Notícies Migdia. Abans hem de parlar d'en Vol perquè ja que dèiem que avui la cosa anava de sortejos en el futbol modest de casa nostra, l'OAR Gràcia Masculí coneixerà d'aquí a menys de 24 hores quins rivals tindrà a les fases d'ascens per intentar pujar a plata. Demà a les 12 del migdia es durà a terme el sorteig després que aquest cap de setmana s'hagin acabat les lligues que conformen la primera nacional. Ja sabeu com va això. Avui és festiu a Madrid. Els equips classificats per les fases són els següents. Dos catalans, la Roca i el mateix OAR Gràcia. Dos gallecs, el Lalín, i un altre OAR, OAR Coruña. Un asturià, la Unión Financiera. Un càntabre, el Santoña. Un basc, la Rate Eibar. Un navarrès, el filial d'Anaitasuna. Dos conjunts del País Valencià, l'Agustinos d'Alicante i també el Benidorm. Un madrileny, l'Icasa, i un manxec, el Ciudad Real. Recordem que es faran tres lliguetes de quatre equips cadascuna i que a l'OAR no li pot tocar la Roca per ser procedents del mateix grup i només pujarà el campió de cada lligueta. Per tant, de quatre equips que juguin en aquesta fase, només un puja. Els de Cesc Borrell, per cert, van tancar la fase regular amb una derrota intranscendent a casa contra el Sant Esteve Sarrovires, 38-43. Els verdiblancs ja tenien assegurada la segona posició després de guanyar a Sant Cugat la setmana passada. La Roca ha acabat com a primer classificat, l'OAR com a segon i els dos equips del grup que han perdut la categoria han estat el Palau Tordera i el Creu Alta Sabadell en Vol. Els arlequinats, després de dues temporades a Nacional, s'acomiaden sense haver sumat ni un sol punt en tota la campanya. En l'última oportunitat tenien aquest cap de setmana a casa a la Salle Moncada per intentar fer-ho i, tot i tenir-ho a prop, finalment els de Ramon Salmurri van acabar cedint a 34-36, de dos. El tècnic, malgrat tot, destaca el bon ambient que es va viure a Cal Balsac.
Va ser un dia molt bonic, va faltar la cirereta, que era haver aconseguit els dos punts, però com a mínim vam aconseguir portar el partit fins al final contra un molt bon rival. És veritat que, diguem-ne, que la Lliga ja feia baixada per ells, però evidentment també en certa manera per nosaltres, i vam exhibir orgull, vam exhibir ambició i vam exhibir ganes de fer-ho bé i sobretot també de dedicar-li un bon partit, un bon comiat a l'Eloi, que hi era el seu últim dia i vam saber estar a l'alçada del comiat que mereixia.
Un Eloi Vila que es retira com a jugador però que continuarà la coordinació del club. En el seu últim dia vestint la samarreta arlequinada, el fins ara capità dels creualtencs va brillar en l'aspecte individual marcant una desena de gols. La llàstima és que no es va poder acomiadar amb una victòria i, com dèiem, el Creu Alta Sabadell no ha estat capaç de puntuar en tot l'any. En totes les circumstàncies, el Murri assegura mostrar-se orgullós dels seus jugadors.
Jo l'únic que puc dir és que estic molt, molt, molt orgullós del que han fet els meus jugadors, perquè s'han vist en una situació molt complexa, molt delicada, estan per sota el nivell de la categoria i, evidentment, hi ha hagut moments complexes i moments difícils, però en línia general sempre han sortit a donar la cara i han volgut competir-ho tot i han aconseguit competir partits que no s'haurien de competir per entitat del rival i diferència entre un i altre.
I ara s'espera un estiu mogut a la Creu Alta amb alguns canvis importants per tal d'afrontar la temporada a Lliga Catalana. Una de les principals incògnites és saber si el mateix Salmurri continuarà en el càrrec d'entrenador.
Hi ha hagut converses amb el club, però hem d'acabar de veure si es pot encaixar tot plegat o no. Crec que toca fer un pas endavant a nivell estructural. Tinc la sensació o tinc la certesa que el club està en aquesta línia, però veurem com acaba evolucionant tot i com queda l'equip de cara a la propera temporada.
Estarem atents en els pròxims dies perquè s'espera que aviat hi hagi una decisió en ferma al voltant d'aquesta qüestió al Creu Alta Sabadell en Vol. Per cert, surrealista, notícia d'última hora, la Federació Espanyola de Futbol anuncia que el sorteig dels play-offs d'ascens de tercera a segona ref s'haurà de repetir, serà d'aquí a 35 minuts, després d'adonar-se'n que hi ha hagut un error en la posició del Tenerife B. Per tant, això que us dèiem abans, que l'Olot jugarà contra el Tenerife B, ho esborreu de la memòria, que tornarà a haver-hi sorteig.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I si recordeu, divendres passat deixàvem la Titan Desert en el seu últim dia de competició. Va ser la més ajustada de totes amb la victòria sobre la botzina del suís Conny Loser en categoria femenina, quarta Titan per la catalana Anna Ramírez. Sabadell estava representada, com dèiem ja, durant tota la setmana per gent de tot tipus, des de físios com el Josu Quintana, jugador del Sabadell Rugby Club, fins a l'habitual equip de cicles Berenguer, amb quatre participants, dels quals tres van acabar aquesta Titan. Una Titan dura amb més de 125 baixes de tots els participants. Un dels que sí l'ha acabat ha anat fent el diari de la Titan des de dins un any més aquí a Ràdio Sabadell, el Santi Ramos, llegenda de la prova. Les xifres seves són espectaculars. 12 Titans, 12 acabades, 8 al desert del Marroc, una a Cuba, una a l'Aràbia Saudí i una altra al desert d'Almeria. En total, gairebé 7.000 quilòmetres fets dalt de la bici durant totes les competicions a les dunes del desert a només 3.000 quilòmetres de la següent categoria de Titan Legend Diamond. Això sí, anuncia que ho deixa el Santi, que ja és de tornada aquí, però abans ens va deixar des del desert del Marroc aquest últim capítol de la Titan Desert 2022 des de dins.
Titan Desert 2022 finalitzada. Hem acabat per fi la sexta etapa, s'ha fet una edició molt llarga. Estem ja a l'hotel Madrid, al Food, esperant per demà embarcar i tornar cap a Barcelona i poder descansar uns dies. Han sigut 12 edicions, les 12 completades, i bueno, de moment ara toca descansar i agafar forces, ja veurem si per nous reptes o de moment ara mateix no podem pensar en properes edicions. Gràcies pel seguiment i salutacions des del desert de Marroc.
Ho rematem tots amb informacions en format més breu, encara dalt de la bici. El sabadellenc David de la Cruz té avui el segon dia de descans al Giro d'Itàlia, després de la jornada d'ahir, en final al Blockhouse i a la victòria de Jay Hindley. Juanpe López, l'andalús, segueix com a líder. Maglia Rosa, amb 12 segons de marge sobre Joao Almeida, 14 a Roman Bardet, 15 a Richard Carapaz. De fet, hi ha 8 ciclistes en menys d'un minut, entre els quals Mikel Landa, que és el setè de la Cruz. És al lloc 95 de la general. Demà es reprèn tot amb una etapa a la desena entre Pescara i Jesse per buscar la fuga. I en squash, Iker Pajares ha hagut de retirar-se de la primera ronda del Mundial d'Squash del Caire. El jugador sabadellenc arrossegava una lesió i només va poder jugar un parell de punts davant del local Marwan Elchorbagi, el setè cap de sèrie del torneig, que accedia així directament a la següent eliminatòria sense ni tan sols haver de jugar. Demà, aquí a l'Hotel Suís, escoltarem els dos golejadors dissabte contra el Cornellà, Caixe i Néstor Querol, també l'expresident del Cornellà i candidat a les eleccions a la Federació Catalana de Futbol, Àlex Talavera, que passa avui per Sabadell, sobretot molt pendents d'aquest sorteig de les fases d'ascens del Bar Gràcia, que ara comentàvem amb totes les possibilitats, també de la presentació del Campionat de Catalunya de Ciclisme aquí a Sabadell, i entre d'altres històries parlarem de la permanència segona catalana, èpica, amb un gol en el minut 93 de la Unió Deportiva Tibidabo Torre Romeu, o de les complicades opcions de permanència del Futbol Sala Sabadell Femení. Tot això demà a la una, aquí a l'Hotel Suís. Ara notícies amb la Núria Garcia i tot l'equip d'informatius de Ràdio Sabadell. Abraçada enorme des de l'altra banda del vidre del Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa. Per recuperar el podcast de l'Hotel Suís, a @RadioSabadell a Twitter. D'aquí uns minutets hi ha radiosabadell.fm. A passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.